Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Després de matar el drac, Sant Jordi va baixar del cavall. Va deixar la llança, la seva armadura, i va agafar el seu nou iPhone 6 per enviar una rosa a la seva jove donzella.
Compra a L'Escala i sigues tu la persona que truca per dir que l'estimes. Establiments de l'Aubet obsequien amb butlletes als seus clients per participar en un sorteig d'un iPhone 6 el dia de Sant Jordi.
Aubet amb el comerç viu. L'Escala guanya. Guanyem tots.
Em diuen el cuc, el cuc. Bellcaire d'Empordà està de festa. Aquest diumenge al matí, vine a saltar i ballar amb l'espectacle d'animació del Pot Petit. Diumenge a les 11 a la plaça. Després, no et perdis la Fira Escolar d'Atraccions o la Fira del Llibre i de la Rosa. Per completar el matí, trobada de puntaires, visita guiada al poble i dinar popular. T'esperem a Bellcaire.
Pizzeria Sibaris, a només 100 metres de Cala Montgó. Saboroses pizzas fetes al forn de llenya.
La pizza Sibaris va ser la cinquena millor al campionat del món celebrat a Roma el 2010.
A Sibaris podràs escollir entre una varietat de més de 40 pizzas i altres plats de la carta.
T'ho pots emportar a casa o, si el temps ho permet, gaudir d'una agradable terrassa amb música en viu.
Pizzeria Sibaris. Et quedarà a la dreta baixant a Montgó.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts a una nova edició de Veus. Repassem la primera setmana sencera d'abril. Les notícies que han marcat aquests darrers dies han estat les següents. Dilluns, 4 d'abril de 2016, obríem informatiu fent repàs del cap de setmana i comentàvem la bona acollida de la primera conferència de la jornada sobre patrimoni històric local que promou el Centre d'Estudis Escalencs. La primera xerrada sobre la producció del vi a l'antiguitat anava a càrrec de l'arqueòleg Joaquim Tremoleda. Dues conferències més, una exposició i la presentació d'un documental formen els actes programats per aquesta setena edició de les jornades dedicada monogràficament al conreu de la vinya. A l'informatiu de dilluns escoltàvem la veu de Quim Tremoleda, extreta de la conferència de divendres passat.
Aquí només per dir molt ràpidament, des de les primeres civilitzacions a Mesopotàmia i Egipte, ja el vi és conegut i és un element de prestigi per dinar els convidats i com a beguda dels reis, dels nobles d'aquest espai. Aquí, a l'Occident, la neolitització, el neolític de llavors és bastant més tardà, tant de 5.000, i tenim alguns jaciments, com Can Isaac, com la Draga, on ja comencem a tenir tot el tema de la domesticació de plantes i entrant ja una agricultura, una sedentarització de la gent, dels habitants. En aquest moment ja estem entrant a l'època d'August, Empúries es convertirà en un centre monumental, vinculat a un territori que serveix de mercat per fer aquest intercanvi de productes i de comercialització d'aquests productes cap a l'estat. Què tenim a nivell d'explotació? Bàsicament, a nivell de gran producte, la tecnologia mediterrània. Tenim el cereal, que s'ha de moldre i generar la farina amb blat, però també amb ordi, amb tota una sèrie de cereals, amb cibada, etc. L'oli, l'altre gran producte de la tecnologia, i evidentment el vi. Però el cereal i l'oli, com saben, és un tipus de producte que no sempre va ser controlat en gran part pel propi estat. En canvi, el vi sembla que està més en mans de concurrents comercials. És a dir, no hi ha un control a nivell de l'estat, sinó que està més obert a ser comercialitzat pels seus propis productors i tots els agents que juguen en el voltant del comerç del vi. El vi, tinguem en compte que en aquest moment és bàsic per l'aportació calòrica que porta una dieta que, si ho pensem molt ràpidament, no hem de descartar tota una sèrie d'elements que avui és habitual, tot el que ve d'Amèrica, patata, tomata, blat de moro, tot això no existia, i per tant aquesta dieta és molt més limitada, i el vi és un aport calòric important per aquesta dieta i per tant perquè és tan important, a part de tot l'element simbòlic i festiu que porta el cotxe. Uns llocs com L'Escala que era una vinya sorrenca, sembla que el gam que va matar tota la vinya de la zona amb aquests ducs no va entrar, perquè no té vida amb sorra. Ha de ser, i tots van ser empaltats amb cep americà, però excepte aquí i alguns llocs, sembla que encara hi hauria cepa originària perquè no va ser afectada per la d'això, per la... Ah, no, això. La filoxera, eh? Per tant, la filoxera, que sabem que és crònica, eh? I encara hi haurà una recompensa pendent per cobrar per aquí l'extermini, perquè el cep americà no la deixa de treballar, però hi és a dir, existeix, i per tant encara queda adormida, això, però hi ha llocs com segurament la zona de l'escala que encara hi ha algun cep, cap a la zona de Sant Feliu, un cep aquell o un altre, que segurament encara hi hauria cep original.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts, 5 d'abril, el ple aprova el projecte definitiu d'urbanització del carrer Barcelona i adjacents. Un projecte, l'execució del qual tindrà un cost de més d'1.200.000 euros. Va ser una sessió on el consistori insistia en l'obligatorietat de tenir censats i identificats els animals de companyia. Van fer una selecció de veus extretes de l'enregistrament íntegre del ple. Escoltàvem, en primer lloc, respecte al projecte d'urbanització del carrer Barcelona, la veu del regidor d'Urbanisme Josep Bofill. Després, els posicionaments dels diferents grups. Robert Bosch per Convergència Democràtica, Xavier Ballesta per Esquerra Republicana i Joan Ballesta, Joan Vall-Llosera pel Partit Popular. Intervencions replicades al final per el regidor d'Urbanisme mateix, Josep Bofill, i l'alcalde Víctor Puga. Les escoltem.
En aquest cas, el projecte és el projecte dotar de serveis a tota aquesta zona que hem dit, els carrers Vendrell, Ginesta, Ventalló i Barcelona, amb un pressupost total de 1.241.977 euros amb 64 cèntims i està redactat per l'enginyer Marc Cucurella.
Nosaltres no estàvem d'acord amb la manera com es feien, sobretot pel tema de les contribucions, amb com es financiarà. Ja ho vam dir l'última vegada, a nosaltres ens hagués agradat que les, com va dir, hi ha un projecte fet, un estudi fet de dèficit d'urbanitzacions a tot el poble, doncs que hi ha molts barris que els hi falta. A nosaltres ens agradaria que es tirés endavant amb una certa estratègia que anéssim fent pedaços. Aquí hi haurà una contribució molt alta, quan, per exemple, no s'entén com a la platja, que s'anirà de molt de lo pressupostat, no hi ha ni un euro de contribució especial. La plaça d'aquí darrere, si n'hi ha, n'hi haurà molt poca. Prova de que no s'està fent, diguem, del tot bé, o com ens agradaria, és el barri dels Emperadors, que es va aprovar una contribució estratosfèrica. Això està al jutjat, hi ha veïns que han pagat, hi ha veïns que haguem pagat ni se'ls hi està fent ni se'ls hi diu si se'ls hi farà o com es farà, perquè està al jutjat i per tant pendent de resoldre. És a dir, que nosaltres no estem ni podem estar a favor d'un projecte com aquest, que al nostre entendre, sobretot amb el tema del finançament, no es finançarà com ens agradaria.
Nosaltres vam votar a favor en el projecte inicial. També vàrem, en alguna comissió que es va fer, vàrem tenir algú a dir amb el tema d'accessibilitat en les voreres i així, i ho veiem bé, no hi ha hagut tampoc queixes en l'exposició pública i així, per tant, hi votarem a favor.
Igual que no estàvem a favor de com es tirava endavant l'organització del carrer Tarragona, que era un fet que es havia de tirar endavant sí o sí, perquè el carrer era un carrer de gran trànsit, gran circulació i estava totalment sense asfaltar, però no era la manera que va creure oportú l'Ajuntament. I ara abordem una altra urbanització del carrer, amb un pressupost que els veïns hauran de pagar el 80% en contribucions especials, esperem que també hi hagin licitacions a la baixa, se'ls donin facilitats, etc. Però no és el moment de que els veïns pues, es vegin obligats a fer unes despeses perquè continuarem dintre la crisi la mateixa que teníem de fa 4 anys.
Que res, que aquí el tema de contribucions i finançament encara no en parlem, és a dir, no ha arribat el moment. Aquí el que fem és aprovar el projecte, que ja vam passar per ple i crec recordar que es va aprovar amb una àmplia majoria.
En la intervenció que fa Convergència i Unió, jo crec que s'ha de diferenciar el que és una urbanització del que és una reurbanització. Vostè ha posat com a exemple la platja, que és una reurbanització, o la plaça, que seria una reurbanització, i la urbanització del carrer Tarragona, del carrer Barcelona, perdó, és alarmant, és un greuge respecte a la resta del sector i la resta de l'escala, aquests veïns no mereixen estar en les condicions que estan i, per tant, el que estem fent avui és aprovar un projecte i posar una solució. No estem aprovant un finançament, que és el que vindrà tot seguit i que entendré doncs, que els grups es posicionen en un sentit o un altre perquè els sembli més o menys adequat al finançament, però el que no acabo d'entendre i jo surto d'aquest ple decepcionat perquè no m'esperava que Convergència i Unió no aprovés favorablement un projecte que preveu que és la solució per a aquests veïns, que no parla en absolut de finançament i que aquest serà, en tot cas, una altra guerra.
Un altre punt de relleu que va generar discrepàncies va ser l'adhesió del consistori a l'acord marc del conveni subscrit per l'ACM, Associació Catalana de Municipis i Empreses Elèctriques. En Robert Figueres, regidor de Serveis.
En data 10 de febrer de 2015 s'aprova la proposta de prorrogar també el contracte, igual per un termini de 12 mesos, també de l'1 d'abril de 2015 fins al 31 de març de 2016. I aquest 19 de febrer del 2016 l'ACM ha aprovat també prorrogar aquest contracte marc per un total de 9 mesos, que és des de l'1 d'abril de 2016 fins al 31 de desembre de 2016. I el ple acorda que l'Ajuntament s'adhereix a la tercera pròrroga de l'acord marc per un termini de 9 mesos que va des de l'1 d'abril de 2016 fins al 31 de desembre d'aquest mateix any.
Un tema al qual van votar-hi en contra els regidors d'Esquerra Republicana. Xavier Ballesta ho argumentava així.
L'adhesió simplement perquè l'Associació Catalana de Municipis dona per bo aquests preus ens semblava una miqueta lleuger de pensar que ells ja ho fan bé i ja n'hi ha prou. Vam mirar els preus, sabeu que tinc facilitat per poder mirar aquests preus amb una empresa, personalment, i vaig mirar-ho i eren molt més baratos, 200 de comercialitzadores. Per tant, me sembla que segur que es pot trobar un preu millor que aquest. Reivindico el que, o reivindiquem, el meu grup, el fet del tècnic gestor energètic de l'Ajuntament, que controli aquestes coses i que els avagili. Nosaltres, com que passa això, votarem en contra.
Malgrat aquesta aportació, el punt va tirar endavant. A la mateixa sessió de dilluns s'aprovava l'adjudicació en règim de lloguer d'un local al Viver d'Empreses per a l'empresa Legala Apartamentos, dedicada al lloguer d'habitatges, lloguer al qual s'hi abstenia el grup de Convergència Democràtica. Martí Guillem, regidor de Convergència.
No tenim cap dubte de que és una persona excel·lent. Dit això, jo no sé si el Viver d'Empreses està fet o està concebut per posar una immobiliària més de les que ja tenim en el poble. Jo crec que en tenim algunes, no sé si masses, però en tenim algunes. Moltes ho fan molt bé, algunes ho fan extraordinàriament bé. Me consta que rebutgen doncs, lloguers que no estan a l'alçada i miren de buscar sempre l'excel·lència en el que lloguen. I, per tant, jo no sé si hem d'anar per aquí. Jo no sé si hem d'anar per aquí. Jo crec que hem d'anar per noves tecnologies, per empreses que ens portin valor afegit, i el nostre objectiu no és posar una immobiliària més que farà competència en les que ja hi han i moltes de les quals ho fan molt bé. Per tant, si no li importa l'alcalde, nosaltres ens abstindrem.
L'adjudicació va ser defensada per l'alcalde, Víctor Puga.
El desitjable seria que aquests locals estiguessin ocupats per empreses, òbviament, com s'ha dit, que generin valor afegit i que si són de component tecnològic doncs, seria ideal, però malauradament el sector està com està i les possibilitats són les que són. I tenir un local buit jo crec que no és bo pel buit d'empreses, per tant optem doncs, per ser una mica més flexibles en l'aplicació de la norma que en el seu dia va aprovar aquest ple i adjudicar amb cert rigor, o tot el rigor que ens és possible, empreses d'aquest perfil, que és veritat que són immobiliàries, però entenem que fan també una feina de més qualitat i que nosaltres d'alguna manera tutoritzem a partir del Viver d'Empreses amb una supervisió que ens donen certes garanties.
I després dels punts ordinaris es va presentar una moció conjunta que s'aprovava amb tots els vots, a excepció del regidor del Partit Popular. Es tracta d'una moció que busca sensibilitzar els veïns a l'hora de censar i identificar els seus animals de companyia. Entre altres coses, la moció preveu que quan es trobi algun gos sense identificació al carrer, es demani al propietari que en reguli la situació en un termini màxim de 15 dies. De no ser així, es preveu una sanció de 150 euros. Escoltem les veus d'Edna Estrems, regidora d'Esquerra Republicana, exposant la moció, i després també les de Robert Figueres, regidor del PSC, Àngel Rodríguez, regidor no adscrit, i Joan Vall-Llosera, regidor del Partit Popular.
En el cas que els propietaris dels animals no disposin de la documentació obligatòria de l'animal, és a dir, la cartilla sanitària, el número d'identificació de l'animal amb microxip registrat al seu nom i el registre al cens municipal, es requerirà que en un termini màxim de 15 dies sigui presentada a l'autoritat amb la consegüent obligatorietat d'identificar l'animal amb microxip i censar-lo. I en segon lloc, proposar la modificació escaient de l'ordenança amb l'objectiu de sancionar amb una multa de fins a 150 euros a aquells que no presentin l'esmentada documentació i requerir-los de nou a fer-ho amb la conseqüent acumulació de sancions fins que no presentin la documentació corresponent. M'agradaria dir que en cap cas aquesta moció té un ànim recaptatori, sinó tot el contrari, és a dir, que s'estipula aquests 15 dies de marge perquè tots els propietaris que en aquell moment no tinguin el seu animal completament legal tinguin aquest marge, que un microxip i un cens estem parlant del voltant de 65 euros i, per tant, en cap cas la moció va en el sentit de recaptar aquests 150 euros, sinó d'aconseguir tenir la població dels animals de companyia del poble tal com han d'estar per llei.
Reforça la voluntat de l'equip de govern de fer una tinença responsable dels animals i lliga bastant amb aquest tríptic i aquesta campanya que hem fet ara fa uns pocs dies, on se marquen uns punts importants, com portar el gos amb el microxip, portar el gos censat, portar el gos vacunat i també, sobretot, amb el tema de civisme. Com molt bé explica l'Edna, no és un tema recaptatori, però aquí sí que surten una sèrie de sancions, perquè a veure si entre aquestes campanyes i una mica amb l'esforç de tothom podem tenir totes les zones verdes i jardinades del poble també una mica més netes, que és sobretot perquè va enfocada a la campanya. Per tant, nosaltres la mar de contents i reforci segueix la línia aquesta de la idea que portem amb l'equip de govern.
Nosaltres encantats, creiem que és com la consecució o el seguit de demanar-ho per les bones, ara bé per les dolentes, que a vegades és com n'aprenem més, no? Però bueno, el cas és que s'acabi complint i fent bé, o sigui que hi estem encantats.
Però si estem parlant de modificar l'ordenança, més que una moció, jo crec que s'hauria de proposar una modificació de l'ordenança i posar-la al dia. Sancionar amb una multa de 150 euros, això determinarà el que digui l'ordenança, no? Si tenim una ordenança que diu una cosa i aquí en posem una altra, modifiquem l'ordenança per fer-ho ben fet. La multa de 150 euros a mi em fa por que això, més que un al·licient perquè el propietari sense l'animal, sigui un al·licient perquè el propietari es tregui de sobre l'animal. La multa segurament li ha de venir no perquè li hagin trobat un gos abandonat per al carrer i no el tingui censat ni el tingui vacunat, etc. La multa li ha de venir perquè el gos no està censat i no està vacunat, no perquè l'han trobat els municipals i ara li tornen. No? I hi ha una taxa que entenc que es cobra per tornar l'animal al propietari. I se li ha escapat, ho sento, todo. Li posem una sanció perquè se li ha escapat, voluntari o involuntàriament. Si ara, a més, li posem una multa de 150 euros perquè no el té censat, etc., doncs ho trobo molt bé, però aquesta multa hauria de venir determinada per l'ordenança de tinença d'animals domèstics.
A banda del ple, en l'informatiu de dimarts vam parlar també del Festival Música i Natura de l'Alt Empordà, i és que diumenge passat aquest festival va recalar a l'Escala amb una trobada de corals. 10 formacions de diferents escoles de música de la comarca que van actuar a la sala polivalent després d'una visita guiada pel tècnic naturalista Josep Espigoler, una visita guiada per la duna litoral de Sant Martí d'Empúries. Escoltem Anna Ros, directora del festival.
La primera vegada que venim a fer música amb corals. L'any passat vam venir amb música de cambra i, de fet, és el quart any del festival Fem Música, que és una mica itinerant. L'objectiu del festival és ajuntar una mica la música i la natura, perquè tots dos conceptes es toquen bastant. Aleshores, cada vegada que fem un concert ho complementem amb una activitat en relació amb la natura. Bé, avui tenim unes quantes corals aquí, venen de diversos llocs de l'Alt Empordà: Figueres, la Jonquera, Sant Pere Pescador, l'Escala, Llançà, i diem-ne que el format del concert és que cada coral aporta una o dues cançons del seu repertori, lliures, i després hem triat una temàtica de cançons per cantar totes les corals juntes, que és una temàtica mediterrània, mediterrània i marinera.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres, 6 d'abril, la biblioteca acollirà dissabte un nou acte de l'any Víctor Català. El nebot de l'escriptora farà una presentació amenitzada d'un nou acte programat dins l'any Víctor Català. Es presenta el Recull de l'Empordà, un recull de cançons populars que cantava Caterina Albert i que han estat transcrites pel seu nebot Lluís Albert. Ell mateix ens ho explicava.
Es tracta d'escoltar les cançons tal com jo les vaig transcriure de llavis de la meva tia l'estiu de l'any 43. Després les vaig recopilar en aquell llibre, el cançoner de l'Empordà, on hi ha notes històriques i les vaig fer com per cant ni piano, unes harmonitzacions senzilles que estessin a l'abast d'un estudiant de piano, o amb una tessitura que també va bé per tocar amb la flauta i tot això, eh? I després de fer sentir les cançons verges, tal com les vaig transcriure jo de llavis d'ella, llavors, seguidament, farem sentir la glosa que jo em faig en diferents obres meves. És a dir, que aquest material temàtic que em va proporcionar la meva tia ha estat per mi una font d'inspiració formidable. Doncs potser alguna de les cançons que em va cantar la meva tia ja no eren exactament iguals com tal com ho havia cantat la seva mare o la seva àvia, eh? Però és curiós que de moltes d'aquestes cançons se n'ha arribat a esbrinar l'autor. Per exemple, una cançó molt coneguda que tothom té per popular és aquella cançó marinera quan jo tenia 4 anys al Parando de Bar, que és romanços de popular. Tot ve d'aquesta barcarola titulada La Calma, feta d'un músic mataroní, un tal Guanyavens, que havia fet òperes i tot plegat. I tu, fil per randa, són exactes, però la que em sap greu que no es faci constar sempre la meva paternitat és el cas de la sardana Records de l'Escala. Records de l'Escala, aquesta s'ha fet popular no com a sardana, sinó per la versió coral a quatre veus, durant aquest any Víctor Català hi haurà unes intervencions molt, molt curioses i molt erudites, però aquest tema és un tema completament inèdit. Jo sempre m'he esforçat, en el cas de la tia, com que era una persona tan polifacètica, a donar a conèixer aspectes d'ella poc coneguts, doncs ella estava en condicions més o menys de transcriure música amb més o menys faltes d'ortografia musical, eh? Però això li servia amb ella perquè a la nit, quan recordava alguna cançó que pensava, mira, demà la cantaràs en Lluís, perquè no són nines de la memòria, ella es feia un apunt melòdic que després, al cotejar-ho l'endemà amb mi, li feia unes petites esmenes i tot, eh? Però almenys li havia servit perquè aquella cançó la recordés ella, que potser se li hauria oblidat.
Alumnes de tercer d'ESO fan un taller de dansa amb l'objectiu d'introduir aquesta disciplina en aquesta franja d'edat. El taller va a càrrec de la companyia Agitart, ens ho explicava a l'informatiu de dimecres Ashley Mas, ballarina i monitora del taller, i Elisenda Trias, coordinadora de la sala polivalent.
Un escalfament, després uns exercicis, uns moviments de la dansa, molt fàcil, i després farem improvisacions o exercicis en grup per treballar una mica l'expressivitat i l'improvisació pels nens poden descobrir i disfrutar una mica cada un del seu estil, del seu interior. Normalment, quan comencem la classe és, ui, jo no ballo, jo no sé fer, a mi no m'agrada. I després de fer la classe, els nens estan molt més interessats, tenen curiositat i en general passen bé la classe.
Doncs han fet un primer festival per donar una mica d'empenta doncs, aquests creadors que estan començant. I d'aquí dues setmanes, d'aquí dos dissabtes, doncs, vindran a la Sala Polivalent a fer aquesta mostra que han preparat doncs, de la següent manera, que és que han posat un tema, que és la violència creadora, i cada un d'aquests tres creadors, un de dansa, un de teatre i un de música, doncs ha creat un espectacle, un fragment de 20 minuts, que tots tres doncs fan un espectacle unitari d'una hora, que es farà aquest dia a la Sala Polivalent, aquí a l'Escala.
Encara dimecres parlàvem del cap de setmana, tot fent balanç de la regata Copa Comodor de vela de creuer, que es va disputar dissabte, organitzada pel Club Nàutic l'Escala. Hi van participar una vintena d'embarcacions que havien de fer un recorregut de 35 milles nàutiques anant de l'Escala a les Medes, seguint fins al Cap de Creus i tornant a l'Escala. Xavi López, director esportiu del Club Nàutic l'Escala.
Estem molt contents perquè aquest any la regata de Comodor normalment es fa el cap de setmana després de Setmana Santa, i aquest any Setmana Santa ha caigut molt aviat i la gent encara no... el clima encara és fort, encara fa fred, i diem que els barcos no estan a punt encara, no? Però la veritat és que estem molt bé, és una vintena d'embarcacions. Cada any hem estat sobre aquest número, això vol dir que la gent té ganes de venir, això vol dir que la gent vol venir a l'Escala, que se sent ben acollida, i aquesta regata li agrada. És una regata dura, que requereix esforç, perquè són hores a l'aigua. Han sortit avui a les 10 i segurament acabaran entre les 8 de la tarda o les 10 de la nit, si el vent els acompanya. És una regata diferent, amigable, i esperem que disfrutin molt. El temps en el mar és el que hi ha. Evidentment, a tothom ens agradaria que fes sol i ben vent i tal, però el mar i el temps que hi ha és el que hi ha, i aquesta és una de les proves que tot navegant ha de superar. És condicionar la seva embarcació i ell mateix a les condicions climàtiques que hi hagin, més enllà de si plou, fa sol o neva, i per nosaltres no hi ha pitjor manera. Per Setmana Santa vam fer la Costa Brava Sailing Meeting, que era la primera regata oficial de l'any, que és amb vela lleugera. Després va venir aquesta, que és la Copa Comodor. El 7 de maig tenim la Veles d'Empúries, que és la regata que coincideix amb l'Escalacta, que és la que fem conjuntament amb el Port d'Agde i d'aquí del Quadrit de l'Escala. Tenim el Campionat d'Espanya de vela sènior, tenim esdeveniments, jornades de portes obertes. La veritat és que ha començat molt bé. Hem fet també una jornada de portes obertes de dones al mar, que va venir molta gent, molta participació. Sembla que la gent té ganes de navegar, sembla que la gent té ganes de venir al port, i aquí estarem.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous, 7 d'abril, Convergència de l'Escala demana que es tanqui un tram del carril bici per considerar que és insegur per als seus usuaris. Es tracta del nou tram que surt del port, on, entre d'altres, hi ha diversos pals de telèfon al mig. Escoltem Montse Caldés, regidora de Convergència Democràtica, i Martí Guillem, del mateix grup, i escoltem també el que en diu, des de l'equip de govern, l'alcalde Víctor Puga.
Aquest carril bici va d'enlloc en lloc. Però és que va d'un lloc que és accessible a un lloc on ja no és accessible, on no poden compartir espai vianants i bicicletes, perquè s'estrenya el pas i o és una cera per vianants o és per bicicletes. Però les dues coses, i de tota manera, tenim aquí tota una sèrie d'obstacles, evidentment, amb una via qualsevol... amb una carretera no pot haver-hi un arbre al mig, amb una via ciclista no pot haver-hi un pal al mig. A més, per avisar d'aquest perill dels pals, han posat unes proteccions que encara són més perilloses. Doncs tenen estan amarrats aquests tubs amb claus, que ja els podem veure rovellats, i aquests tubs són tubs de plàstic dur que s'escletxen. I podeu veure perfectament on estan tallats. I en algun lloc, amb algun impacte, això es crea estelles, i això és més perillós, com al mateix temps deixar lliure un clau rovellat.
Aquest carril bici i aquesta vorera que hi ha al costat no són del tot legals des del punt de vista de les mesures de seguretat. Veiem que hi ha tres pals al mig del carril bici. Si no fos perquè l'Ajuntament té una evident responsabilitat patrimonial si algú es fa mal, això semblaria una broma pesada. aquests pals al mig són del tot perillosos per la integritat física dels usuaris d'aquesta via, i per tant nosaltres reclamem a l'equip de govern tancar aquesta via immediatament. En reunim-nos a tots plegats amb la nostra regidora, que és tècnica, arquitecta, i el nostre portaveu, Robert Bosch, per intentar